L'hora de la gent gran.
Bona tarda, novament. Any nou, plantejament nou de cara a l'hora de la gent gran. Aquest serà un any amb el que, d'alguna forma, enfocarem lluita contra l'edatisme. Anirem ampliant durant l'entrevista d'avui, però abans voldria presentar el personatge que entrevistarem avui. El personatge d'avui és una persona com la gran majoria, normal, però encara que diguis aparentment són persones normals, habituals, tenim molt que contar i molt que ensenyar. Perquè l'experiència de la vida és una experiència que la viu cada un i cada un la conta segons li ha passat. Per fer una presentació breu, perquè hi ha altres coses que lògicament m'interessen més de la Neus, farem una presentació breu de lo que és la seva història i després anirem ampliant certes facetes de la seva vida. Com estàs, Neus?
Molt bé, molt bé. Una mica nerviosa.
Però no, això ja s'ha... Ja ets una persona dutxa en esto de les últimes experiències sí, que tenim, que també en parlarem.
I tant.
Tinc aquí davant meu Neus Algueró Grau. Va néixer a Barcelona el 20 del 3 del 48, el qual és una persona que, encara que no ho sembli, té 76 anys.
Vull dir,
et conserves bé.
Gràcies.
Perquè ara la dècada dels 70 és la nostra joventut de sèniors. Resideix aquí al costat, a Poblenou, i quants anys fa que vius ja aquí a Poblenou?
6 anys.
6 anys, no? Però, no obstant, m'has dit que tu vas tindre experiències de treballar a Calella, no?
Sí, treballava a Calella, amb una immobiliària.
O sigui, que d'alguna forma ja ens coneixies
després
de que vas vindre d'Arenys, perquè després de Barcelona vas estar visquent a Arenys, no?
Arenys, sí, Arenys de Mar.
I on estàs millor, Arenys o a Calella?
A Calella, m'agrada més Calella.
Per què t'agrada més Calella?
No, és més oberta, la gent, i després tot l'ambient en si és diferent, és molt diferent. A part, per mi, per l'edat, també va molt bé que tot és pla, no hi ha pujades, el mar estic al costat, a dos carrers, i això és magnífic.
És important per tu, no?
Sí.
Neus és una persona que... està divorciada, i a partir dels... quan tenies, farà uns 20 anys ja, no?
Més o menys uns 20 anys farà,
aproximadament.
Sí. Aproximadament.
Vull dir, fa 20 anys divorciar-te, i a l'edat que et vas divorciar, lògicament amb 57 anys aproximadament, és una decisió valenta, no?
Sí, suposo que sí. En aquell moment no vaig pensar que era valenta.
I per què ho vas fer, això? Va ser decisió teua o decisió de la teva parella?
Va ser decisió meva, sí. Portava molts anys i la convivència és complicada quan tots dos estan tot el dia a casa. El meu marit en aquell moment es va prejubilar i tots dos convivint junts era complicat. A part, ja no hi havia nens petits. També em vaig portar la meva mare a viure amb mi, una altra complicació... I
són situacions, Neus, més habituals de les que nosaltres imaginem, perquè com que nosaltres passem moltes hores allí a l'esplai, coneixem aquests casos, no? De dir, arriba una certa edat que quan tens que conviure soles amb la teva parella, per molts anys que portis de casat, potser et coneixes, et tornes a reconèixer, no?
Vull dir, i
això a vegades fa prendre aquestes decisions, no?
També, i les inquietuds. Hi ha gent que no té inquietuds ja quan arriba a certa edat, i hi ha gent que té més inquietuds. Jo tenia inquietuds encara, volia fer més coses, no em volia tancar amb 50 i pico d'anys amb un casal, ni anar a caminar només, volia fer coses, volia aprendre encara.
O sigui, necessitaves d'alguna forma, vas trobar la teva llibertat, no?
Potser i tant.
Vas decidir una decisió important, però és perquè vas recuperar la teva llibertat.
Vaig recuperar, sí, és com si tornessis a ser adolescent en un moment donat, i tant.
Aquesta llibertat a vegades, vull dir, és potser la nostra generació, jo et parlo com a home i tu com, lògicament, com a dona, no? Però és que era una cosa molt habitual, de dir, l'home era el que prenia totes les decisions,
Sí.
No se li donava importància a la feina que feia la dona, vull dir, feina de casa o feina de cuidar els fills era algo com natural, i el que aportava d'alguna forma la part econòmica, les idees, les decisions, era l'home, no?
Era l'home, sí. Normalment era l'home, sí. La dona no tenia llibertat. O sigui, això d'anar a prendre un cafè amb les amigues o sortir amb amigues o anar a dinar, això no... era impensable.
Però no era perquè la teva parella t'ho prohibés, perquè no estaves educada per fer això, no?
Exacte, no ens educaven així, ens educaven o sigui, que tu tenies d'estar amb la teva parella i fer-ho tot amb la teva parella.
I la decisió la prenia la teva parella.
Sí, clar. Mm.
Te'n vas donar compte de que el que vas descobrir-te tu mateix després de separar-te?
Sí, sí.
Després vos ho contaràs una mica perquè tens unes experiències molt maques, no? Després, tens tres fills.
Tres.
En Víctor, de 52 anys, en Daniel, de 50, i la Míriam, de 45, no?
Exacte.
El que passa és que no viuen tu aquí a Poblenou, ni a Calella, vull dir, viuen a Barcelona, ho tens relativament a prop, però viuen a
sí,
Barcelona, no?
Sí, bueno, un viu a Riells, el gran, a Riells del Montseny, la nena sí que viu al mateix carrer que jo de moment, i bueno, és la que tinc més a prop. I el de Barcelona, que el veig menys.
Mm-hmm. Van entendre la situació que vas prendre, la decisió que vas prendre els teus fills, perquè en aquell moment ja eren grans, no?
Ja era àvia. Ja tenia una neta en aquell moment. Mm-hmm. Exacte, una neta
entendre?
Molt petita. Sí, el gran potser li va costar una mica, però bueno, al cap d'un temps ja era, sí. I amb mi es porten molt bé, vull dir...
Per sort, les relacions amb el teu ex són bones, vull dir que em refereixo que no...
Sí, bueno, no n'hi ha una relació estreta, però tampoc ens tenim d'enfrontar, ni enfrontaments, no.
Però el curiós és que a vegades les reaccions de les parelles també és diferent segons qui pren la decisió, no? Vull dir, si és la dona, lògicament, el que se sent ofès o el que se sent d'alguna forma incomprès és l'home, i si és al revés, no?
També.
Vull dir això ho has notat, ho has palpat, en aquest sentit de que ets tu una mica la culpable d'aquesta
decisió? Sí, a vegades me sento com culpable, sí, d'haver pres aquesta decisió. Però després aquesta pau mental que tinc ara, això no és comparat amb tot lo de més. O sigui, és com una cosa espiritual de dintre. Et sents tan bé amb tu mateixa, perquè ets tu. Fas el que tu creus que tens de fer. No tens una persona que et digui, això no ho facis així, això fes-ho d'aquesta manera.
Has dit algo molt important, no? Que tu has recuperat aquesta pau.
Sí.
No te'n donaves compte abans?
Ho passava malament, sí. Havia tingut moltes baixades, plorava molt, molta depressió...
Però això ho portaves tu sola, no?
Sí, jo no ho comunicava.
Perquè tu has dit també una cosa abans amb la preentrevista, diu, els meus fills em van preguntar, però si mai us vaig veure discutir, com si dius, bueno,
pues,
si no discuteixes vol dir que ets feliç, no?
No. Però a vegades un sempre calla i a mi no m'agraden les discussions. És més, jo quan he discutit amb algú ja no he tornat a recuperar aquell... La meva manera de ser és discutir amb algú quan ja no puc més o deixar-lo estar i no tornar-lo a veure més. No puc discutir, no en sé de discutir. No m'agraden les discussions.
Però l'important és el que has dit, vas recuperar una pau, tens sí. Una pau de que aquesta decisió tan difícil de la teva vida mai te n'has arrepentit.
No,
que no?
Quantes vegades penso que sóc feliç, i ho penso, sempre m'ho repeteixo, que feliç sóc.
Però t'ha marcat positivament això, Neus, perquè parlant també em vas dir, diu, tampoc necessites refer la teva vida amb una altra persona, no?
No.
Vull dir, no és una necessitat, com moltes persones se senten soles,
sí.
Tu no, tu vius no. Sola, però aquesta soledat no t'afecta, ni vos, ni tens intenció,
no.
Home, no, mai se sap el que pot passar, lògicament, no? Però no tens una necessitat de parella
no.
Per poder conviure, no?
No la tinc, no, gens.
I no tens por d'aquesta soledat?
De dir que
pugui passar alguna cosa, que digués...
No, si penso, no sé, a més tampoc m'assusta el pensar, potser les malalties, però com de moment, i gràcies a Déu o a qui sigui, o a la natura, no tinc cap malaltia, no, em trobo bé, puc fer tot jo sola, no necessito
Tens autonomia, tens independència.
Exacte.
En aquest sentit, físicament.
Sí.
A més, és que també hi ha una cosa, no sé si d'això em voldràs parlar o voldràs simplement passar com una anècdota. La teva vida sempre has estat rodejada de bona gent, no?
I tant.
Inclús de molt petita, no? Perquè
sí.
D'alguna forma també l'experiència que d'alguna forma tu has viscut amb 50 i pico d'anys, la teua mare la va viure molt més abans, no? Perquè la teva mare es va separar del
sí.
teu pare quan tu tenies 2 anys, el teu pare no el vas arribar a conèixer perquè amb 2 anys ja pràcticament és impossible,
no.
Però sí, lo que, el bonic d'aquesta història és que, conta-la tu, com vas recuperar o conèixer la teva família per part de pare?
Pues va ser algo molt curiós. Jo ja estava jubilada i jo m'agrada molt les redes socials, tinc el Facebook, tinc diversos Facebook, bueno, m'agraden els jocs, i vaig posar la foto de quan jo tenia 3 mesos de perfil, i em va escriure una agència des de França dient-me que m'estaven buscant, que si era filla de tal i de qual, i jo vaig dir sí, però em pensava que era que m'enganyaven, no? I vaig voler saber més, i llavors em va dir: si tens una germana del teu pare que viu a França i tens un germà del teu pare que s'ha mort, que és pintor, era pintor, i t'ha deixat una petita herència. Llavors jo vaig dir: bueno, jo vull posar-me en contacte, no és per l'herència, és perquè vull conèixer aquesta família, vull saber. Afortunadament em vaig posar en contacte amb la tieta, el meu fill em va acompanyar a França, i allà el meu cosí havia fet des de l'ordinador moltes fotos del meu pare, o inclús un petit vídeo que tinc caminant i parlant, i una pel·lícula d'aquelles antigues en blanc i negre, i això pues, em va fer molta il·lusió. A part, ens vam fer una fotografia amb la tieta, que la conservo molt, i ens assemblem com 2 gotes d'aigua. O sigui que això em va fer reconèixer que tinc uns altres, una altra cosa del passat, més a més de la família que tenia. I m'ha fet molta il·lusió.
Quina impressió vas tindre quan els vas veure físicament? Perquè estàs parlant de fa 7 anys, no estàs parlant de fa 40
anys. No,
7 anys.
De
fa 7 anys.
Sí, la tieta ja era gran, tenia 80 i algo d'anys, 83 anys tenia.
Quina sensació vas tindre al trobar
és
la família del teu
pare? Una emoció intensa. Inclús el meu fill s'assembla tant al seu avi, el gran, i em va fer molta emoció, molta.
A més, també has dit una cosa important, no? De que en aquesta vida es passen moltes coses, no? I moltes vegades només et bases en una sola versió, eh? I tens l'oportunitat, vas tindre l'oportunitat de conèixer les 2 versions, no? Perquè, clar, quan tu et vas fent gran i no només coneixes a la mare, pots rebre una història o pots rebre una explicació d'una sola part.
Exacte.
No de 2 parts, no?
Amb això tens tota la raó. Vaig descobrir l'altra part de la història.
Vas descobrir l'altra part i no era la que tu coneixies?
No. Ningú és tan bo ni ningú és tan dolent. En aquests casos no hi havia ni un dolent ni un bo. Els meus pares, a part d'això, potser no t'ho he dit, eren cosins germans. Sí, jo tinc... Els meus avis són germans. La meva àvia paterna i el meu avi matern eren germans.
Vale, sí, o sigui que hi havia una comunicació familiar
sí.
total en aquest sentit.
Sí,
no?
Vaig anar a veure la tomba dels meus avis, també.
Vas canviar l'opinió de cara al teu pare?
Sí, i tant,
la família.
I tant.
Això
molt.
Et va alliberar, potser,
sí,
de molts remordiments o de molts pensaments que
sí,
tal?
Sí.
Aquesta història, no ho sé, té alguna cosa a veure amb això?
Sí, precisament em vaig apuntar a escriptura creativa perquè feia molt temps que volia escriure aquesta història.
I aquesta és la teva història, no?
I jo no m'atrevia a fer-la, no en sabia per on començar. I vaig veure aquest curs a l'Esplai, i és el primer que em vaig apuntar, escriptura creativa, perquè et fa treure totes les emocions a dintre. I això t'ho pot dir més que res la Carme, que ja, bueno, tinc la fama de ploranera de la classe.
No, però a més és que jo he tingut l'oportunitat de llegir-ho, perquè, bueno, és un relat petit, un microrelat,
sí,
de vosaltres,
sí.
No? Amb el que el títol és L'herència de l'oncle desconegut, un tema de suspens thriller,
sí.
Per Neus Algueró, no? I a vegades dius, quan coneixes la verdadera història, te'n dones compte de la relació que hi ha entre això que tu has escrit,
sí.
Que portaves dintre, i la realitat.
Exacte, no hi ho has fet exactament com és la història, perquè
sí,
tractava d'un llibre misteriós, o un llibre misteriosos, però sí que és veritat, perquè jo, bueno, el tiet Josep no el vaig arribar a conèixer mai, i que se'n recordés a l'hora de morir que tenia, perquè no es va casar mai, era solter, i que tenia una neboda, i intentar de trobar-me, això és com de pel·lícula per mi.
No, no, a més aquesta petita història real,
real.
Ara descobreixo que és real, vull dir, de veritat ho vas saber escriure-ho amb quatre línies,
sí.
Tota aquesta gran història. Vull dir que jo aconsellaria a tothom que, si pot, que llegeixi el contingut d'aquests tallers d'escriptura de l'Esplai i la Caixa.
Tens tota la raó.
Aquí ho podem veure a través de ràdio i televisió, perquè són moltes vegades històries reals.
I, bueno, no sols la meva, jo quan he conegut història, i has parlat amb diverses a la classe, i pensava, dic, ui, doncs tu també tens una història superinteressant. Gent que va marxar, que va emigrar, que gent que doncs no tenien casa o vivien amb familiars també. Clar, pensa que nosaltres som gent de postguerra, la majoria que anem a la classe. A la postguerra tothom
té històries
i maques, eh? Molt maques.
Però quina diferència hi ha amb aquesta història tu... la tinguis dintre teu i la contis verbalment,
sí.
Quan tens oportunitat, a quan tens l'oportunitat de plasmar-la en un llibre?
Costa de plasmar-la en un llibre.
Costa?
Costa, sí. A mi em costa, perquè aquestes històries són curtetes, però fer tot un llibre, perquè clar, jo el que intentava era fer tot un llibre des de pràcticament des que tenia ús de raó, que me'n recordi jo de les coses. Fins a ara, aquest moment actual, molt complicat.
Però tens aquest objectiu de fer-ho?
No ho sé, ara ja. Ara ja m'agrada tot el que vaig fent, perquè aprenc molt. Saps què passa? Que la Carme ens ha ensenyat molt a fer diàlegs, que t'ho he comentat abans, a descriure els personatges, i això no és una cosa fàcil per gent que no ha escrit mai, eh?
Però tu no havies escrit mai?
Mai, mai.
I ho has fet molt bé?
No ho sé. Sí,
ho aconsellaries a la gent que està sola,
sí.
O que té històries dintre que potser no les ha pogut
i tant.
Explicar o transmetre?
Jo ara no et vull explicar històries de companyes, però quan he parlat amb elles i m'han explicat les seves històries he pensat, és que són dignes d'un llibre. És que hi ha companyes de classe...
Hi ha històries dignes d'un
llibre. Dignes d'un llibre, perquè hem tingut vivències. Clar, totes més o menys... estem rondant del 65 al 75 o potser més. I això sí, és important, aquestes vivències.
I això d'alguna forma ho han llegit els teus fills? Els hi has llegit?
Aviam, la meva filla sí.
I què ha dit? Què diu la teva filla?
La meva filla, a vegades li dono quan ho faig, sobretot perquè si ho faig en català, jo no he après català a l'escola i faig faltes, encara que tingui el corrector i tot. Ella té un nivell bo i m'ho ajuda a corregir a vegades no, a vegades la Carme ho fa, però els meus fills no. Jo crec que, bueno, si alguna activitat que faig els hi passo, els hi dic, però tampoc no... Ells tenen una vida ja diferent.
I doncs en parlarem una mica d'això, del tema, que ja està molt lligat amb l'edatisme.
Sí.
Bueno, el que sí està clar és que des de que et vas divorciar... va canviar la teva vida, eh? Et vas il·lusionar amb moltes coses i vas descobrir, això m'agradaria deixar-ho molt clar, vas descobrir que a vegades portem coses dintre que no t'han donat l'oportunitat de desenvolupar-les.
Sí.
Perquè la Neus no sol fa això, no sol escriu.
No.
Ella em confessava que diu, si això m'ho arriben a dir, que faig tot això fa 2 anys, no m'ho hagués cregut, no?
Mm.
Inclús des de tindre por escènica a parlar en públic, no?
Sí.
Vull dir, dius, i com has pogut canviar tant? Bueno, doncs has pogut canviar perquè has compartit una sèrie d'inquietuds, d'idees i de tallers amb altres persones
i
has descobert facetes que són dignes de dir, perquè, ojo, la Neus està fent hasta music hall, eh?
És que ha sigut això el més que he pogut fer. Però això jo, i ho diré aquí públicament, ho tinc d'agrair al Pasqual, que és el director de Guaita que fem, perquè el primer paper que em va donar va ser d'ovella, i jo vaig pensar, no sé si seré capaç de fer-ho, i vaig fer-ho, i quan em veia, jo mateixa em reia, de mi mateixa em reia, i em va agradar. parlar no, amb ell no he parlat, he fet papers, bueno, sí, perdona, sí que vaig parlar, em va fer de presentadora, el que passa que amb un paper no tenia d'aprendre de memòria, aquesta vegada ha sigut més complicat. He tingut que fer memòria, taller de memòria, memoritzant i interpretant, i deixar la vergonya en un costat, deixar la vergonya en un costat, m'ha costat. La veritat és que m'ha costat.
Però la teva filla et va vindre a veure personalment, no?
Sí, la meva filla va vindre a veure i em va gravar i, bueno...
I a veure... Quina crítica et va fer?
Em va dir que estava bé. Em va dir que estava bé. El que passa que, clar, jo no m'ho crec. Vull dir, em veig encara una mica amb vergonya.
Però això no es perd en dos dies,
no, lògicament. I suposo que també m'agrada perquè de lluny la gent no veu que jo sempre em poso molt, molt vermella quan parlo.
Però després al Music Hall vas tindre l'experiència també d'un paper de teatre dintre de lo que és el Music Hall, no?
Sí.
I vull dir que, escolta, també ho vas fer molt bé.
Bueno, t'ho agraeixo perquè jo no ho sé. Jo no m'anoto aquesta cosa d'haver-ho fet tan bé, no. Penso, bueno, i seguit. El guió i segut, però ja t'he dit que a vegades quan ho penso i ho tornaré a fer i suposo que sí, que ara ja he perdut una mica la por escènica.
A més tens afició, bueno, a part del teatre que ho han dit, del Music Hall, de l'escriptura creativa, la pintura,
Sí.
Que també em dies abans una cosa, de dir, bueno, és que abans jo quan estava a casa sola doncs em donava doncs, per fer mitja.
I tant.
I ara no. Ara no, com que tinc tantes coses al cap, quan em dóna per escriure, per pintar,
sí.
Per tal, o sigui, per ser més artístic en aquest sentit, no?
Sí.
I això t'ajuda molt dintre de la soledat, no?
Molt, moltíssim. Jo vaig un cop a la setmana a aprendre de pintar, ja fa, ara farà 3 anys, i molt bé. Només és un dia a la setmana, però ja vaig començar primer amb carbó, amb figures... El carbó no se m'adonava malament, després vaig voler provar l'aquarela i ara ja a l'oli. I, bueno, ara ja a l'últim quadro ja ocupa mig menjador, perquè vaig dir, jo vull fer un quadro espectacular, gran. Bueno, també tinc l'ajuda de la professora, que és molt bona, i, bueno, m'orienta molt amb les mides. A mi el que em costa molt és fer la tècnica.
Bueno, per això vas amb un taller.
Exacte,
per aprendre això.
Sí.
Però tens tot el dia ocupat, dona la sensació, no?
Bueno, sí, tinc... Bueno, ara entre l'escriptura creativa, el guaita que fem, el Music Hall i la pintura...
Ja no et queda on, oi?
El divendres em sembla que em queda lliure, els divendres.
No, i a més m'has dit que ja, si pots, vas a dinar fora de casa i...
Ah, sí,
tal,
Sí, això sí, bueno, a menú i econòmic. Però sí, vaig amb una companya que vaig conèixer al carrer passejant els gossets i ella encara treballa, ha fet ara els 60 anys, o sigui que és més jove, però ens ha venit molt.
Bueno, doncs, degut a la teva experiència, a mi també m'agradaria saber diferents opinions, no?
Aviam.
Perquè, lògicament, has viscut diferents etapes de la vida, has conegut una etapa anterior, ets una persona que vas començar a treballar als 14 anys, és una persona que t'has dedicat a la casa i als fills, t'has divorciat, has canviat la teva vida amb 50 i pico d'anys, i ara que tens 70 i pico, doncs, coi, tens un gran bagatge en moltes coses, no? Per això dic que m'agradaria saber la teva opinió sobre l'edatisme.
Sí.
L'edatisme, parlen, perquè és un problema. És un problema amb el que, lògicament, claro, el vivim els que som grans, els que són persones grans.
Sí.
Els joves, potser encara, com que no tenen aquesta edat, no ho entenen ni ho comprenen. No.
No?
I això també ho hem parlat tu i jo, de que tu
sí.
ho notes inclús amb els teus propis fills. No?
Clar,
i nota. Ells pensen d'una forma, i a més nosaltres també ens conformem, de dir, bueno, és que són joves, no? Per què ens han d'entendre? No, jo crec que és bo que ens entenguin. L'edatisme és una forma de discriminació basada en l'edat d'una persona.
I tant.
Et consideres que... No dic que la societat vulgui, però
no.
Inconscientment te sents en moments discriminada?
A veure, jo no me sento discriminada perquè tampoc tracto amb molta gent jove. Però sí que, per exemple, si vols parlar amb una neta, ja no t'entén el que tu li puguis explicar. Ni no sé com dir-te. Elles et veuen com la iaia que té d'estar també a fer-los el dinar, però elles estan amb el seu mòbil, amb les seves coses, i no t'expliquen ja, perquè pensen que jo no l'entendré. Jo he viscut situacions quan he anat a cuidar les meves netes a casa del meu fill als estius que anava, i la meva neta en 15 anys està plorant, millor, perquè parlava amb un noi i si es gustava, i a mi ja no volguer-m'ho explicar, perquè jo ja sóc gran, ja no entenc. Jo no m'ho diu directament. Exacte, no m'ho diu directament, però jo ho veig. En canvi, amb la seva tieta, sí, li explica. Això és el que noto jo, que me veu en elles gran. Jo no m'hi veig. Jo estic bé, però...
Però ell sí,
ell sí.
Ho notes amb aquestes coses.
I això, i jo no tinc tractes amb joventut, però imagina la gent que té tractes amb joventut, que va amb aquests casals a ajudar els nois joves, a ensenyar-los... Perquè tinc unes amigues que estan ensenyant català, per exemple, al seu poble, els nois que venen de fora, que són joves. I aquests nois les aprecien, però les deuen veure com d'ells? No,
com grans.
Les veuen grans.
Sí, sí, això ho palpes, sobretot quan ets gran.
Clar.
És un concepte, l'edatisme, que sovint s'utilitza per descriure prejudicis, estereotips o tractes injustos cap a individus per ser massa grans, segons l'estàndard de la societat. La societat ja ens ha ficat aquest estàndard.
O sigui, sí.
A més, sabeu, no? Aquí això està per gent jove, o per infància, això per joventut,
exacte,
això per una edat ja entre 30 i 40 anys, i després tercera edat, no?
Sí.
Vull dir que la pròpia societat ja té aquests estàndards, no?
Sí, jo crec que sí, que sí. Perquè, clar, hi ha, per exemple, certes pel·lícules que si vas... Tots són joves els que es van a veure. I si tu anessis a veure aquest tipus de pel·lícules, dirien, on va aquesta iaia a veure aquesta pel·lícula? I això, no sé, és, jo ja no m'hi junto tampoc amb gent jove, no? Perquè no en tinc. Però sí que ho veig, que hi ha aquestes diferències. Els avis són els avis, els pares són els pares, i els nets ja no tenen aquella confiança amb els avis.
Claro, potser és que potser tampoc ho estem treballant massa bé. Nosaltres
potser
ara, dintre de l'esplai, dius que ara nosaltres som gent gran.
Sí.
I només entre gent gran. I tots els plantejaments és en benefici de la gent gran, no? Perquè també nosaltres considerem a vegades que tampoc, com que no ens entenen, ni ens entendran, ni hi ha intenció, perquè els hi tens que deixar les portes obertes, no? Vull dir, ojo, són coses que a vegades et planteges de dir... Potser no ho estem fent ningú bé, ni els grans, ni els
sí,
joves, ni els
petits. Potser també, a vegades no els entenem, és veritat.
Exacte,
eh?
Potser també sí, fem l'esforç suficient per poder-nos entendre.
No, perquè potser si veus que vas per la cera i és un jove i no et deixa passar rondines i aquestes coses, suposo que amb ells també s'aparten d'aquesta gent, perquè llavors són grans i són rondinaires, no ens entenen...
Són apreciacions que a vegades no li dones importància, però quan fas pensar la gent,
sí,
veus que és veritat,
sí,
no? Aquest terme d'edatisme té una connotació generalment negativa, ja que implica exclusió, discriminació i actituds injustes que poden limitar oportunitats o drets.
Bueno, amb això també la feina, amb això tens també molta raó en aquest aspecte, perquè si, a veure, una persona de 50 anys no és una persona gran, i les feines moltes vegades a partir dels 50 anys ja no volen. Volen gent de 20, de 30, més bé de 30, també no volen de 20, volen... Sí, tens una edat bona per ells, que és de 30 a 40 i prou.
Sí, et marquen uns límits ja,
sí,
perquè tu puguis,
sí,
d'alguna forma, desenvolupar una feina que potser estàs més capacitat que els altres, no? Però ja et discriminen per edat, per amb moltes coses que dius tu, notes, ho palpes i et dol. L'edatisme, també conegut com a ageisme, del terme anglès ageisme, és l'actitud de prejudici, discriminació o estereotipació d'una persona basant-se exclusivament en la seva edat. Aquests conceptes es pot aplicar en molts àmbits socials com ara. Bueno, això ja ho m'ha explicat ara, no?
Sí.
El treball, com acabes de dir tu, quan no és contractat o és descartat una persona per ser massa gran.
Per ser massa gran, exacte.
I ara, el que dius tu també, que ara és que ja no és que diguis que siguis gran als 65
no,
o 67 anys,
no,
que és quan te fiquen el
clar,
període de jubilació.
Sí.
És que als 45 anys ja pots ser gran, eh?
Sí, i tant.
Si no estàs ben posicionat
si no
amb l'assumpte.
Exacte, tens tota la raó. Si no estàs preparat per o sigui, tens de lluitar contra una persona de 30 anys, una persona de 50... quan potser té més experiència, perquè he treballat durant 20 anys. Bueno, i això suposo que... Jo ara no estic en el món laboral, però suposo que seria el mateix. Ara Imagina't que jo ara dic, ah, doncs jo vull buscar feina, perquè jo encara tinc ganes de fer alguna cosa. Encara que sigui vendre pisos, que és el que feia, no em contractarien. Diríem, bueno, mira, vés a captar un pis, però per al teu compte.
A més, te'n recordes, Neus, que quan enviaves un currículum, abans, per una part de l'edat, sobretot, sí, t'hi diuen, adjunta la seva fotografia.
Ah, sí. Això també.
Vull dir que si dimonera ets lleig, encara pitjor.
Sí.
Vull dir, si eres gran i lleig, ja, descartat totalment.
Això de la fotografia crec que ho entren, no?
Sí, ara sí, ara es veu que d'alguna forma no està ben acceptant, no sé si s'ha arribat a prohibir, però no, d'alguna forma no ho reclamen ara per discriminació, com també si és home o dona, vull dir, també passa que això amb el currículum, però d'alguna forma estan evitant que de primera vista ja descartis amb algú per sexe, perquè és per edat o pel que sigui.
Sí, potser no els agrada la cara que té perquè et dona mala imatge.
Pel que sigui.
Sí, això m'ha passat a mi i t'ho dic, quan llogava pisos a la immobiliària m'ha passat. Gent que han descartat algú per la seva imatge i no li han volgut llogar el pis.
Sense preguntar si podia econòmicament o no podia tal i que qual.
Han anat i jo ja tenia tot preparat, contractes, és que aquesta persona no m'agrada com és físicament, no m'inspira confiança i el físic no té res que veure.
Imagina si aquesta persona se n'entere d'aquesta situació perquè se li dona una excusa que no, lògicament, no és real.
No.
També, salut. Quan es donen tractaments mèdics desiguals basats en l'edat.
Sí, això sí. Segons quina edat tens, ja diuen que has de desconnectar perquè aquesta edat ja...
No val la pena invertir en aquesta persona perquè pel que patirà o pel que tal o qual...
Exacte, sí.
T'expliquen el que ells consideren dintre dels seus protocols.
Alguna història he sentit, però no l'he viscuda, realment. L'he sentit inclús a televisió i així. Una història així semblant a el que ara me comentes tu, que em va fer cosa perquè vaig pensar, bueno, i aquesta persona no té dret a tots aquests tractaments?
No. Vull dir, i pensa que el metge no té la culpa, Vull dir, això són protocols establerts políticament,
sí.
Com, per exemple, l'exemple que va haver amb el Covid, no? De que quan no van sortir de la residència per portar-los als hospitals i es van morir allà,
es
no?
Van morir,
vull dir, eren instruccions de dalt, no? I això és trist perquè també, quan ho notes, és quan tu... Tal. I tampoc, no? Jo en aquests moments no tinc cap queixa, perquè encara potser consideren que 70 i pico d'anys encara dius, bueno, però estàs dintre dels paràmetres de rentabilitat, però bueno, mamografies, per exemple, proves exploratòries...
No en fan.
Ja no fan, si no és per situacions molt... O tu saps d'alguna forma utilitzar certes informacions perquè t'ho facin. Social. Quan es perpetuen estereotips com ara les persones grans són lentes.
Sí, ho diuen. I és cert a vegades, Bueno, amb el caminar, amb els reflexes, ja no tenim els mateixos reflexes. Encara que jo no ho vegi, la gent que està al meu voltant sí que ho veu, que no tinc els mateixos reflexes. A l'aixecar-te, quan t'aixeques del llit, tens d'estar un moment... que no vas com una jove que s'aixeca i ja està. Sí, tens de prendre unes vitamines, tens de prendre un paracetamol...
Però també et fa pensar, perquè dius, quantes més necessitats tens, la societat més t'està oblidant, no?
Sí.
L'altre dia també parlava amb un dels meus fills, que és enginyer, ara que està ficat dintre de la intel·ligència artificial, molt content em dia, home, no et preocupis, home, si aviat et ficarem un robot. O sigui, la solució que veu la joventut és ficar-te un robot. Que parlis amb el robot.
Vale.
Si el robot, escolta, et dirà quan tens que prendre la medicació, podràs parlar amb ell i dir que el podré abraçar i estimar. Vull dir, aquest és el concepte.
Bueno, una mica... Jo, saps, ara que ho dius això, me fa risa, me fa gràcia, perquè tinc l'Alexa a casa. I l'Alexa li dic bon dia. I li dic, a vegades li dic, ets molt guapa, Alexa, perquè me dius el temps... M'encén i m'apaga les llums, coses d'aquestes. Això, en si, estic parlant amb un robot. Ja estic parlant amb un robot.
Exacte. I els fills a vegades t'ho fiquen per substituir, a vegades el dir, pues, certes obligacions dels fills.
Sí.
Vull dir, no, potser no ho fan conscientment.
No.
Potser ho farem amb l'ajuda de dir, bueno, però així no estaràs sola o tindràs un control, etcètera, etcètera. Però dius, és trist quan tu comences a pensar això,
Sí, perquè nosaltres estàvem amb els avis... I amb els, bueno, jo vaig estar en el meu cas amb la meva àvia. Amb la meva mare no, però amb la meva àvia sí vaig estar. La meva mare va voler marxar a una residència quan jo vaig tindre el del divorci i no vam tindre cap relació durant el temps que va estar allà. Llavors, no puc parlar d'una persona gran que jo no l'he cuidada. La meva àvia sí, la meva àvia estava a casa, la meva àvia venia, i la meva àvia es va morir molt jove, es va morir amb 76 anys, crec que tenia. Però bueno, que era ja gran. O sigui, la meva àvia es va jubilar amb 70 anys i era gran.
Sí.
Entens? I ara una senyora que ja necessitava que la cuidessin, jo ja em vaig casar i anava a veure-la pràcticament molt sovint, anava amb el nen quan els vaig tindre, i ella ja era una senyora gran, jo la recordo una senyora gran.
I amb menys anys?
I amb menys anys.
Perquè a vegades amb 50 o 55 anys, ja tots de negre, ja dol tota la vida.
Ella ja portava dol tota la vida, sí.
Causes de l'edatisme també diuen, sí. No? Cultural. Moltes societats valoren la joventut i associen la bellesa amb decadència.
Bueno, decadència, la bellesa, decadència no crec. Hi ha gent de 90 anys que encara està molt bé del cap. I...
Però és com no es veu la societat?
La societat els veu en decadència, és curiós, eh?
A mi no m'han vingut a mi a la residència, a l'Esplai, a oferir-me feina o a oferir-me alguna cosa que digués, escolta, necessito una sèrie de personal per fer això. Mai?
No.
Ja estem ja arraconats.
Sí, és cert.
Economia i productivitat. Es considera que els joves són més productius e innovadors, mentre que els grans es veuen com menys adaptables.
Jo crec que això també depèn de lo que el gran hagi estudiat i hagi tingut una cultura. És que hi ha grans que han estudiat i tenen estudis i saben més que un jove, i més amb experiència. Ara, les noves tecnologies, que se'ns costin potser més a nosaltres, això ja...
Sí, però clar, el que dieu abans, lligat amb el d'abans, si tu tens molts coneixements, vas a presentar-te en un lloc de treball, i no dic amb 70 anys, amb 75 anys, sinó amb 65 anys o 66 anys, perquè volen que et jubilis als 67 i no trobes feina, no? De dir, ja et descarten per l'edat, això és trist,
sí,
no?
És trist.
O sigui, que tinguis que arribar a estudiar per hobby... Està molt bé, però
sí,
és trist, eh?
És trist, sí, que no puguis treballar. Sí.
Estereotips. La generalització sobre comportaments o capacitats segons l'edat alimenten l'edatisme. O sigui, ja donen per fet que tu tens una sèrie de comportaments o sèries d'actituds perquè simplement ets gran.
Exacte, sí. Com és gran, doncs mira, per exemple, si estàs... Jo no ho faig, però hi ha gent que sí que va a la cua i es passa al davant perquè, ai, deixa'm passar, bé. I dius, clar, com és gran, mira, veus? La tens de deixar passar perquè és gran.
Sí, a vegades els primers culpables som nosaltres, eh? També, sí. Vull dir que això és una de les coses que també insisteixo, eh? Quan tu defens els teus interessos o les teves opinions o la teva forma de ser o els problemes que tu veus, el que tens que d'alguna forma lluitar primer ets tu,
clar.
I treballar i també amb l'exemple, eh? Vull dir, no te'n pots aprofitar tampoc de ser gran.
Exacte, hi ha molta gent que sí que és veritat, eh?
Sí.
Això a vegades jo he vist amb algun vídeo, allò que jo miro molt Instagram i TikToks i coses aquestes, i l'altre dia vaig veure un vídeo que em va impactar perquè estava un noi jove sentat i un senyor li diu, però ja està bé, una senyora, aixequis perquè vostè jove deixi seure. I el va deixar seure la persona gran i el noi anava amb una sola cama i una muleta. No es pot ser gran i dir, aixeca't, que jo sóc gran.
Exacte. Tampoc pots aprofitar-te'n de la teva edat.
Exacte. Eh? Això em va impactar molt perquè jo no hi he dit mai, però sí que s'han aixecat el tren per mi,
sí.
Inclús quan treballava, que ja encara era jove, i anàvem al tren i s'aixecaven perquè em veien potser cansada al vespre, venia cap a Arenys amb el tren des de Barcelona, i em deien, segui senyora, segui.
I... No, com jo també he vist el cas d'una persona gran aixecar-se per deixar sentar una altra persona gran.
Clar.
Donant exemple. Exacte. A vegades ensenyes més d'aquesta forma els que estan al costat que no tu. Edatisme, període o expectativa? És una moda o és una expectativa? No? L'edatisme no és un període històric, sinó un fenomen social que pot variar segons els contexts. És una expectativa socialment constructiva que categoritza les persones segons l'edat i les limita en funcions d'aquesta. Vull dir, no és algo que això ha passat sempre, eh?
No, és d'ara, no?
Exacte, vull dir que és d'ara i potser la cosa s'està accentuant cada vegada més. Vull dir, és algo que d'alguna forma hem de lluitar en aquest moment present.
Sí.
Quin és l'impacte de l'edatisme? Individual, pot causar baixa autoestima.
Clar.
El que se'n dona compte, lògicament, d'això.
Sí.
No? Depressió i pèrdua d'oportunitats.
Clar, si t'estan sempre dient això no ho fas bé perquè ets gran, això no pots fer-ho perquè ets gran, ara doncs, no anirem amb tu a tal lloc perquè com ets gran o no saps comportar-te perquè ets gran, no mengis així que ets gran. Ets, que sí que se'ls deia abans als avis, sí. Aquestes sí, sí. Coses...
A on vas? A on vas,
on vas ara?
A la teua edat, a veure, que, sí. Que ara sortiràs de casa,
sí.
Etcètera.
Sí, i quan volien, ara els avis d'abans no viatjaven, però ara les àvies d'ara viatgen molt. Surten, se'n van amb l'Inserso o se'n van amb... I que ara et diguin els nets, si tu em vas, tu ja ets gran, tu no te'n vagis, i si et caus, i si passa això, i després et tindré que cuidar jo. Això...
Sí, sí, passa això.
Que sí?
Socialment, impedeix que diferents grups d'edat col·laborin o comparteixin experiències. Això és una cosa que han comentat també abans, dir,
sí.
Ho estem fent bé? El que ens concentrem per edats en certes activitats ho fem bé? El que no obrim les portes a la joventut perquè ens conegui més és bo o és dolent? O ja nosaltres també pensem que perquè no ens entenguin o per defraudar o per desil·lusionar ja no ho fem? Ojo, vull dir, a vegades sí. Aquest intercanvi social entre edats crec que és positiu. O a lo millor s'ha d'explicar, per això es va inventar el màrqueting a vegades,
sí.
Per poder vendre productes. No és el mateix vendre un producte sense cap preparació prèvia o en màrqueting.
En màrqueting, clar.
Aquestes coses jo crec que s'haurien d'educar des de molt petit.
Ens tindríem que educar tots, els grans. I els...
Exacte.
Perquè nosaltres tampoc els expliquem coses perquè diem que ells no ho entendran.
Perquè siguin atractives, perquè ells ho entenguin.
No, si és veritat.
Sí, sí, sí. Sí.
Que els hi expliquem les històries d'aquell temps que no teníem això i no teníem allò, no els hi pots explicar amb ells, perquè no...
O no els hi expliquem com ells ho rebrien o ho poden rebre, no? Vull dir, jo crec que tots som una mica culpables en aquest sentit.
Sí.
Econòmics, també, això de l'edatisme. La discriminació per edat pot portar a infrautilitzacions de talents amb el mercat laboral.
Clar.
Quanta gent hi ha que té un talent extraordinari i està aparcat, per què? Simplement per l'edat, És positiu o negatiu tot això que estem parlant de l'edatisme? En general, el terme edatisme té una connotació negativa, perquè implica una desigualtat i una discriminació que no es justifica per raons objectives.
Clar.
Tot i això, hi ha debat sobre si és cert que en certs contextes es poden establir diferències justificades per edat. Pot ser que sí. Com ara, límits d'edat per conduir o per votar.
Per votar, no ho sé, Això...
Això també és algo que te dius, i per conduir, dius, home, mentre tinguis capacitat
sí.
Per conduir...
Pots perdre algun reflex, potser, o el que sigui, però si no tens cap impediment físic, que vagis, mira, et fan mal els genolls i potser el fallarà a l'apretar... Però el que ha conduït sempre, inclús hi ha homes que han sigut camioners... Que te porten un camión i els han tret de treballar perquè són grans.
Perquè són grans, sí, sí. I a vegades potser són més laxos de dir i el que és drogat, i el que és alcohòlic, que és jove, i l'estrès, que a vegades estàs tan preocupat.
O la inconsciència dels joves, que a vegades condueixen amb unes velocitats només per divertir-se.
Exacte. Quantes vegades, inclús mos passa a nosaltres, no? De dir... Portes uns quilòmetres que dius, ara no me'n recordo per on he passat. Estava amb els meus pensaments, amb les meus preocupacions,
sí.
Tal i que qual, i resulta que si ara em dius els últims 10 quilòmetres, els últims 5 quilòmetres, que és el que he fet, no me'n recordo. Estàs conduint inconscientment,
sí.
Sense prestar la precaució. Vull dir, ojo...
Això també li pot passar a un jove,
No, això li passa normalment als joves que estan més preocupats per la feina.
I...
Vull dir, que, i la votació, el que dius tu, perquè a partir dels 65 anys no pots anar a votar?
Això no sé quan ho entenc.
No, no votar. Estar en una taula de...
Ah,
pot votar, sí. El que no pots és estar
amb una taula, però també estàs preparat amb 65 anys i tant.
Bueno, pues
a veure, que em diguin amb 85, potser ja...
Sí que sí.
Però jo penso que amb 65 i tant.
Hi ha moltes discriminacions que això també dintre de l'edatisme s'està d'alguna forma explicant. En conclusió, l'edatisme és un problema social que cal combatre per promoure una societat més inclusiva i justa, on les persones siguin valorades per les seves capacitats i experiències, independentment de la seva edat. Això és el que es pretén amb aquesta lluita que nosaltres, aquí a través de Ràdio Calella Televisió, iniciarem i aprofitarem les entrevistes per saber l'opinió de cada una de les persones i també conscienciar a les persones grans sobre el tema de l'edatisme.
Sí.
Bueno, ens queda poc temps. Jo ja voldria preguntar-te certes coses, potser... una mica més particulars.
Ai, ai, ai. Eh? Dir, el senyor.
Perquè també m'emporto sorpreses, no? Jo porto 70 o 80 entrevistes i veus coses, veus respostes que quasi són generals, unànims. Eh? I a vegades m'explico per què. Jo, des que faig aquest programa, a mi m'ha impactat i m'ha après i m'ha fet canviar molts conceptes. No? Per exemple, una pregunta que et faig. Neus, ets feliç?
Sí, sóc feliç. Molt. Molt, molt, molt feliç sóc.
Però les has passat...
Sí,
has
però...
passat una mica complexa, complicada.
Sí, però...
I m'estàs dient que ets feliç.
Jo sóc feliç. A més, és que la meva felicitat és com interior. És de dintre. Sí, jo puc tindre un problema, potser, per arribar a final de mes, però no em poso trista per això. Sóc feliç perquè miro al rededor i tinc tanta cosa que hi ha gent que no té res. I això em fa pensar. Jo quan veig una gent que no té res, i diré algun... Jo al barri que estic, ja saps que estic a Poblenou, hi ha gent que va al menjador social allà, a la Càritas, que hi ha a la parròquia de Sant Joan Bautista allà, i molts estan al banc tot el dia sentats allà, i penso... I jo... Sempre sóc feliç, dono gràcies a qui sigui, l'univers, si hi ha un Déu o el que sigui, però ho tinc tot, tinc salut, tinc capacitat per fer coses, tinc una família estupenda, no sé, no necessito res, tinc on viure. Hi ha tanta gent que no té res, que veig al carrer, que això em fa pensar sempre que sóc feliç.
Quanta gent no se'n dona compte del que té, eh?
Jo sí.
Està cobert, està cobert.
Jo me'n dono compte, és que no ho sé. A vegades està em sap greu comprar masses coses o fer masses coses perquè penso, hi ha gent que no pot fer-ho, això. I tu vas, ai, mira, que bé, oi. Ah, doncs encara que sigui un bolígrafo, vas a comprar-te i surto contenta. En qualsevol cosa sóc feliç.
Qui t'ho ha ensenyat, això? On ho has vist, això? Quin exemple t'ha servit per
no
pensar d'aquesta forma?
No ho sé. No ho sé, no ho sé qui és. És la meva manera de ser, potser, no ho sé. Perquè jo on vivia era molt feliç, era, no t'ho he dit, però era una botiga amb vivenda on vivia, i allà hi havia molta gent. Hi havia una senyora que era soltera, que va tindre poliomielitis de petita, i es va quedar soltera perquè en aquell temps ja... I ella tenia el seu taller, ella tenia un taller de brodats, de costura, de fer botons, tal. I allà tothom em volia, tothom em mimava, tothom... Jo era feliç allà, jo era feliç. I possiblement aquella dona, amb tot el que va passar, em va transmetre aquesta felicitat a mi. Jo no la vaig sentir queixar-se mai. Mai.
I tu tampoc.
Jo no em queixo.
Tu tampoc et queixes.
No.
Et consideres una persona amortitzada? Vull dir, ja per l'edat que tens, la societat ja diu, Neus, viu tranquil·la, viu, no et preocupis, ja ho has fet tot, i ja què pots aportar amb aquesta edat?
No.
Notes això?
No. No. Tinc moltes ganes de fer més coses encara. Tinc d'aprendre moltes coses, encara.
Això ajuda, que sí?
Sí.
Tindre ganes de fer coses ajuda.
I aprendre, bueno, te diré que jo tinc tablet, tinc mòbil... I jugo a jocs que te n'enriuries, perquè són granges i coses, aquestes tonteries, que diu, però a la teva edat, tu, això, doncs sí. Potser això em fa que jo no sigui una persona pessimista ni negativa.
Tens projectes a 5 anys?
A 5 anys? Doncs no ho sé. Si tinc la vitalitat que tinc ara i la salut que tinc ara, amb 5 anys... Sí, que aquest any m'he fet un propòsit. És no quedar-me tant a Poblenou ni a Calella i fer el que a vegades feia, anar-me'n a agafar el tren allò on em porti. Passar el dia fora, veure gent nova, conèixer poblets de per aquí que no conec.
Sola.
Sola, però sortir una mica d'aquesta zona de comoditat, mm-hmm. Perquè m'he quedat molt còmode, saps? A l'esplai... al carrer Església, a casa i...
I per què tens aquesta necessitat?
perquè ho feia i ho he deixat de fer des que estic a l'esplai. He deixat de fer, de marxar fora. He baixat alguna vegada a Barcelona, que tinc una amiga de la infància allà, i vaig com por, amb por, i no vull tindre aquesta por.
Per què vas amb por?
Perquè ja és com...
Barcelona
és sí, és com desconeguda per mi ara. I no vull. Jo no vull tindre aquestes inseguretats. I això és un propòsit que m'he fet, i no sé si... A veure, el propòsit hi és.
Bueno, amb el que has fet ets capaç d'això i de més, no? Neus, tens por a l'amor?
No, gens. Tinc por a l'amor violenta, que és diferent. Però l'amor, no.
I al patir? Tindràs por?
Pues que no sé, perquè patir seria patir amb un accident, amb una cosa d'aquestes, això sí. Però avui en dia, no. El que sí que m'agradaria fer és això d'aquestes coses que es fan de... com de les últimes
sí,
voluntats.
Sí, últimes voluntats.
Sí, una cosa d'aquestes, sempre ho dic que tinc de fer-ho i ho vaig deixant, i m'agradaria fer-ho.
Perquè tu ets de les que no vols ser una càrrega pels fills?
No m'agradaria ser una càrrega per ells. Però, veus, sempre hi ho he dit, si me teniu de posar en una residència perquè el cap se me'n vagi o el que sigui, doncs ho feu i ja està. Vull dir, no... No, el que em fa pena és quan vaig a les residències i ho veig, això. Amb la Carmen, amb la d'escriptura, hi he anat diverses vegades i un dia li vaig dir a la Carmen, és que hi ha coses que em fan dolor de veure-les allà.
Tu, amb el cap, sent conscient i per no molestar els fills, aniries a una residència?
Tindria que ser una residència que jo m'hi trobés a gust. Jo també vaig treballar en una residència fa molts anys, amb 40 anys. Hi vaig estar. I el que vaig veure allà no em va agradar. El tracte que se'ls donava quan no hi ha els familiars, les coses que vaig veure allà no em van agradar. Però ara he vist que ja les residències han canviat, que tenen més control, però tot i així fa una mica de cosa de quan no hi ha la gent que et visita. Què fan? Saps?
Els teus fills t'ho han plantejat alguna vegada de dir, si et passa alguna cosa, mare, tu aniràs a viure amb nosaltres o...
No, amb els meus fills no ho he
parlat. No,
amb la meva
parlat?
Filla sí. Amb la meva filla, i ella em va dir, no et preocupis perquè buscaríem una residència de dia, però a la nit. Però penso que és igual, perquè ella té la seva feina, té de lluitar, perquè li queden encara uns anys per lluitar, i penso que no, que seria una càrrega si jo em trobés impossibilitada o que el cap no em funcionés. Si vaig a una residència no m'assusta, eh? Vaig estar temptada d'apuntar-me a una residència quan estava a Arenys, per quan hi hagués plaça a la residència de la Riera d'Arenys, que jo hi anava i m'agradava el que veia, i vaig estar tentada a dir, m'apunto perquè si algun dia hi ha plaça, perquè diu que costa molt d'entrar. Però ara tampoc hi penso, perquè jo què sé, si estaré bé l'any que ve o l'altre, no ho sé. Això és... Però això que dius de les pors, es tenen quan tu veus coses dolentes al teu alrededor, però quan tot és bo, no tens de tindre por. A la mort, no.
Neus, estàs preparada per una situació extrema? Per exemple, un diagnòstic irreversible, la mort d'un familiar molt, molt proper...
No.
Creus tu que tens la capacitat i la fortalesa per superar-ho?
No, això sí que no.
I ho has viscut?
No, només que jo he pensat, perquè el meu fill va tenir una vegada un accident molt fort de cotxe, i no li va passar res, afortunadament, va ser només el cotxe, i llavors jo vaig pensar, si al meu fill li hagués passat alguna cosa en aquell moment, jo ja no sóc la mateixa.
Però tu saps que fins que no vius una experiència no saps tu la fortalesa que tens, eh?
Ja, no ho sé.
Per aquí han passat gent que les han passat, quan han passat coses molt greus dintre de la sí. seva vida, i també han confessat de dir, jo tampoc em pensava que ho superaria, però no toca més remei que superar-ho.
Sí, suposo que sí, però això és el més fort que pot passar per mi és el més fort. Jo, si em passa alguna cosa a mi, doncs bueno, ja està, m'ha passat i em diagnostiquen un mal o el que sigui, doncs mira, em sabrà greu, però no, però els altres sí.
Creus en Déu?
Doncs jo crec que no.
Creus que no?
Crec que no, perquè ja t'ho dic que, bueno, documentat, havia sigut catequista, havia anat molt al catecisme, vaig anar en col·legi de monges, i va arribar un moment, cap als 30 i algo anys, que vaig canviar radicalment.
En quina edat?
Als 30 i algo.
Per què?
Vaig anar a una escola d'adults al barri, i allà vaig conèixer persones amb una situació diferent de la meva, econòmica i cultural, i vaig parlar molt amb un professor que tenia, i el professor, bueno, tenia unes idees diferents i em va fer veure que tot això de l'Església, tot això potser era una història que ens feien creure per agafar-nos a la por al cos i tal. I el llibre que vas llegir, te diré que no sé si tu l'has sentit parlar, Los cures comunistes.
Neus, ens ha passat el temps, bueno. a la ràdio mos marquen una mica, però veus que sempre passa el mateix, eh? Vull dir, com que teniu tantes coses que contar, el programa tindria que estar durant hores. Vull dir, jo t'agraeixo molt el que haguis vingut, la teva sinceritat, la teva explicació, crec que s'ha portat coses molt interessants, eh? I hem parlat de l'edatisme, que serà una de les coses que a partir d'ara amb aquest programa sortirà molt, no? Jo també ja et dedico, perquè sé que tu tens romàntica, i et dedico una cançó del Frank Sinatra.
Ui.
Gràcies
i bueno, gràcies a tu per entrevistar-me. Gràcies.
Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night, what were the chances we'd be sharing love before the night was through. Something in your eyes was so exciting, something in your smile was so inviting, something in my heart told me I must have you. Strangers in the night, two lonely people, we were strangers in the night, up to the moment when we said our first hello. Little did we know, love was just a glance away, a warm embracing dance away. And ever since that night, we've been together, lovers at first sight, in love forever. It turned out all right for strangers in the night. Two strangers.